tot costa.
La UEFA ha suspès cautelarment Prestiani pel Madrid-Benfica de dimecres arran de l'incident amb Vinícius del partit d'anada. Entre sancionar sense proves fefaents del delicte i deixar passar un indici fonamentat d'atac racista, la UEFA ha tirat pel dret.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 7 d'aquest dilluns 23 de febrer de 2026, el dia que el panorama electoral ha tingut sacsejada, a més, amb reaccions aquí, en aquest mateix estudi, a Catalunya Ràdio. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Mira, primer de tot que el Barça ha anunciat que emprendrà accions legals i cobrirà un expedient disciplinari contra el soci que ha presentat una denúncia a l'Audiència Nacional en la qual acusa l'expresident del Barça, Joan Laporta, de blanqueig de capitals i cobrament de comissions il·legals, entre altres delictes. Ara de seguida sentirem Joan Laporta, que en declaracions al matí de Catalunya Ràdio hi veu propòsits electoralistes en aquestes acusacions. Per cert que el club ha emès un ampli comunicat, com dèiem, on recorda que ells defensen tots els precandidats de qualsevol acció que... Vaja, que no hi estiguin d'acord. També en clau blaugrana, el Tribunal Suprem ha declarat nul l'article dels estatuts... Compte, perquè aquesta pot ser important. L'article dels estatuts del Barça que impedia als socis barcelonistes cedir les seves localitats a canvi d'una contraprestació econòmica. És a dir, fer revenda.
Sí, revendre l'abonament.
Exacte. Aquesta reforma del reglament es va aprovar durant el mandat de Bartomeu, després que el club detectés una revenda massiva d'abonaments en el clàssic de la temporada 17-18 al Camp Nou. Ara, quan el Suprem ha declarat nul l'article dels estatuts i, per tant, dona la raó a aquells socis, cal veure primer si aquells socis reclamen quantitats econòmiques al Barça i què passa a partir d'ara, sobretot, si està permès a la revenda o cal fer una reforma dels estatuts, perquè el raonament tot plegat en realitat parteix d'un defecte de forma, per dir-ho així.
Bé, el dia judicialitzat.
Doncs sí. En futbol, va, que ja sé que t'agrada més. A la Lliga de Primera, avui es tanca la 25a jornada amb l'Alavés Girona a les 9. Un triomf gironí els posaria 8 punts per sobre del descens i a només 3 de l'Espanyol, que ara és 7è.
Quin partit tan important el que juga aquesta nit a Mendizorroza, que evidentment podreu escoltar aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio amb l'Eduard Solà i el Xevi Soler, amb els que connectarem de seguida que hi hagi l'11 de Mitchell pel partit d'aquesta nit.
El Barça torna a ser líder de Primera després de guanyar ahir el Llevant i la derrota del Madrid a Pamplona. De fet, a Esport 3 podia veure la classificació. Els blancs juguen dimecres al Bernabéu la tornada de la repesca amb el Benfica, que no podrà comptar amb Prestiani. L'argentí ha estat suspès provisionalment pel comitè d'ètica i disciplina de la UEFA després de suposats insults racistes al brasiler Vinícius. No cal que us ho recordem perquè ho deveu tenir present tot el que va passar a Lisboa. El Benfica ha anunciat que apel·larà aquesta decisió, ja que consideren que l'acció encara s'està investigant. De moment, però, el resultat és que Prestiani no trepitjarà el Bernabéu, que probablement per l'ambient del partit doncs, ja és positiu.
Amb la Ruth Vila, d'aquí una estona, repassarem tots els detalls d'aquesta suspensió cautelar que ha aplicat la UEFA.
A la Lliga F, el Barça va guanyar el camp del Granada per 0-2, l'Espanyol va perdre el camp de la Reial Societat, que es manté tercera, i el Badalona va guanyar el Logroño. Per cert, que Aitana Bonmatí apadrina el llibre dels relats solidaris i ha assistit aquesta tarda al tancament. Recordem que l'Aitana es recupera de la lesió que es va fer al desembre amb l'objectiu de tornar a l'abril. Diu que està, si fa no fa, una mica més de la meitat de la recuperació en una lesió que admet que és molt dolorosa i, per tant, dependrà bastant del seu llindar del dolor fins a quin punt pot avançar.
Després l'escoltarem, que hi ha anat el Marcos García.
I s'han recaptat 62.000 euros per l'associació Federació Esportiva remassar la causa solidària d'aquest any.
Això és el més important, menys important, però destacable és que Aitana diu que com més clàssics, millor.
En falten 3 i ella encantada. En bàsquet, la penya anunciarà els pròxims dies la incorporació de Jabari Parker fins a final de temporada. El jugador que va ser del Barça entre el 2023 i el 2025 ha de tancar la seva sortida del Partizan de Belgrat el cap de setmana en què el Baskonia s'endú la Copa CB en una victòria a la final sobre el Madrid per 89-100. El Baskonia ja havia eliminat el Barça a les semifinals.
Amb l'Ernest Macià, que ha estat tot el cap de setmana el Roig Arena de València, repassarem aquesta copa i aquest fitxatge sonat de la penya. Ja en parlàvem la setmana passada amb Ricky Rubio, no van arribar a temps per la copa, que hauria anat bé, però ara sí que sí, sembla que l'alè nord-americà reforçarà l'equip verd i negre pel que resta de temporada.
I acabo ja, per alegria de Marcos López, avui 6 minutets, no està mal. En tenis, Carlos Alcaraz continua líder del rànquing de l'ATP, però amplia el seu avantatge sobre Sinner, després que el murcià hagi guanyat el torneig 500 de Doha. El rànquing femení, pocs canvis, Arina Sabalenka, Swiatek i Rybakina encapçalen la classificació de la vuita, on Paula Badosa baixa fins al lloc 85.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per vosaltres.
Qui voleu que jugui els partits grans com a lateral esquerra? Cancelo, Valde o Gerard Martín? Aquestes són les tres opcions que us oferim i que podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Qui voleu que jugui els partits grans com a lateral esquerre? Després del Barça-Llevant d'ahir, permeteu-nos també que parlem una mica de futbol en un dia com avui.
I si penseu, per què n'heu posat Jofre Torrents? Doncs perquè malauradament es va lesionar aquest cap de setmana i en té gairebé per 3 mesos de baixa el joveníssim lateral esquerre blaugrana. Aquest és des d'ara i fins les 9, que el mapa ja l'havia dit abans. Des d'ara i fins les... No, fins a 9:15. Aleshores, cedirem el testimoni al Tot Gira de l'Alavés Girona. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició. Avui, de Perry Mason, aquí, a la sintonia de Catalunya.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Tot bé?
Molt bé, amb molts records de Perry Mason. No parlo dels records de la sèrie de televisió, sinó de programes que hem fet on la música de Perry Mason i el nom de Perry Mason.
Malauradament, en un moment o altre d'avui haurà de tornar a sonar un clàssic del cinema, en aquest cas de les sèries judicials. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
La Mireia, quan ha vist que parlàvem d'audiències nacionals i tots els...
Ha estat a punt de sortir corrents de l'estudi. Sí,
sí. No? És la pilota.
La tenim guardada, però no la punxem mai aquí, la pilota. La traurem en un moment o altre i esperem que sigui més aviat que tard. I el Marcos López també fa cara de pomes agres. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Però
és el que toca.
És el que hi ha, com diria el bo d'en Ronald Koeman, protagonista indirecte de l'entrevista que ha concedit Joan Laporta aquest matí al Ricard Ostrella aquí al matí de Catalunya Ràdio, que també repassarem perquè ha estat molt interessant. Però abans de tot això, és obligat recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
En un hotel aquí a la rodalia de Doha som amb un mite de la selecció argentina, un campió del món que jo crec que no necessita més presentació. Mario Kempes, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Argentina en semis. ¿El equipo actual tiene, según percibe usted, más presión o más ilusión?
Ilusión. Yo creo que más ilusión. Presión es fútbol. Es fútbol. El fútbol no existe, pero aparte si fueran novatos que juegan en los pueblos y que llegan a un mundial, no.
Tot costa una dècada.
Doncs Mario Kempes, un dels mites que ha passat pel
Tot
Costa.
Sí.
Sí, sí,
un matador,
grandíssim davanter dels anys 78. Vaja, el 78 va ser campió del món amb la seva selecció, amb l'Argentina, i després va venir, entre altres equips, al València, on també va ser una figura destacadíssima de la Lliga.
I es va acabar confirmant la il·lusió dels argentins, que està en una entrevista dies abans que l'Argentina acabés guanyant el Mundial a Qatar. Sí, sí,
sí. Sí, sí. I no estava tan clar, de fet.
No, no, en aquell moment.
Pregunta-li a Mbappé.
Vam anar a la final pensant que no guanyaríem, per cert, que Messi i l'Inter Miami no han començat gaire bé la Lliga, amb Messi perseguint l'àrbitre pels passadissos. En fi, calma, és només el primer partit, Leo, ja hi haurà temps. Va, ara sí.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Gràcies per voler estar sempre al meu costat quan em pensava que ja havies marxat, per ensenyar-me que aquí ningú regala cap guerra. Per demostrar-me que el món és massa gran per passar-nos tot el dia plorant i que per poder volar primer has de tocar terra. Gràcies per les tardes que s'allarguen fins les tantes quan sabem que un dels dos està tocat. Saps per com admiro, lo molt que t'admiro. Gràcies pel temps que m'has regalat. Gràcies per tot allò que ha de venir. Gràcies per superar així tot el camí.
Avui arrenquem amb els Búhos, uns habituals del Camp Nou. Sonen després de cada gol del Barça. Un habitual, el Guillem Soler, de la TDT. I el Salva Pou ha volgut que sigui un habitual també de l'arrencada d'avui. No, no ho has decidit tu? Vaja, doncs jo segur que no. Gràcies. És el...
Qui ha sigut, només per curiositat?
No ho sé.
S'han imposat ells.
És que el Salva, quan hi ha una novetat, no discrimina. Per tant, avui ha triat aquesta nova cançó dels Búhos. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salmo estava ja escalfant-se la banda i dient: aquest tio em tornarà a muntar aquí un sideral d'ICAT quan avui...
No, tinc molt clar que formo part d'un programa de música que de tant en tant hi ha algun tema esportiu.
La notícia d'avui, de primera hora del matí, és una informació del periòdico en què s'explica una denúncia que ha rebut Joan Laporta i alguns dels membres que formaven part de la seva directiva a l'Audiència Nacional.
Exactament. Es tracta d'una informació que ha publicat avui el periòdico i segons la qual un soci ha presentat una denúncia davant l'Audiència Nacional per, entre altres delictes, blanqueig de capitals i el suposat cobrament de comissions indegudes. Entre els denunciats, i segons explica aquesta mateixa informació, també hi és Rafa Juste, Maria Elena Fort, Eduard Romeu, Ferran Oliver i Josep Cubells, membres de la Junta o exmembres de la Junta Directiva. La denúncia també inclou altres noms, com el del director financer del Barça, Manel del Río, el cap de compliment normatiu, Sergi Atienza, i el cap dels serveis jurídics, Lluís Mellado. I també hi és Xavier Laporta, que és germà de Joan Laporta. Segons explica el periòdico, hi ha 5 delictes que s'imputen a Laporta i companyia. El presumpte blanqueig de capitals, presumpte cobrament il·lícit de comissions, falsedat documental, frau a hisenda i pertinença a organització criminal. El cas ha caigut en mans del magistrat Santiago Pedraz, de l'Audiència Nacional, i això té a veure, després hi entrarem amb més detall, però amb la operació que es denuncia, que és negocis del Barça amb fons inversors o amb països de l'estranger, i per tant això ha d'anar a l'Audiència Nacional. I ara caldrà veure si l'admet a tràmit o no. O sigui, de moment hi ha algú que ha denunciat aquestes persones.
De moment és una denúncia. Faltarà que el jutge
ha de dir: escolti, això m'interessa, s'ha d'investigar o no té recorregut. Ara mateix som aquí. I en aquesta presumpta trama hi ha 5 operacions rellevants. Operacions que destaparien una xarxa corruptiva per part de Laporta i els seus associats. Transaccions en països amb fiscalitat opaca, diu, com Emirats Àrabs Units, Estònia, Croàcia i Xipre. I aquestes 5 operacions són la venda d'activos digitals del club, Barça Vision, l'adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou amb New Era Visionary Group, la compra de seients VIP per part d'aquesta mateixa companyia, la concessió de les obres del Camp Nou a l'Imran.
Digueu-me, sí.
Disculpa, Salmo, tenim la Laia Tudel en la presentació del llibre de Joan Laporta, després ho explicarem.
Sí, just, ja, digues, just Laia, ara farem la resposta al voltant d'aquesta demanda.
Falsa, plena de mentides, amb una intensitat poc clara, i enmig del procés electoral per aportar-lo, doncs m'ha vingut al cap que són els mateixos de molt gallinazi, amb la Girona, jo deia el pla, sempre el problema.
El so és insuficient. Després tornarem amb la Laia perquè ens expliqui què ha dit Joan Laporta, i en tot cas aquest matí ja resposta de cop al vot a primera hora del matí amb el Ricard Ostrell sobre aquesta denúncia que ens estava explicant el Salmo.
No, bàsicament que parlem de 5 delictes: aquesta venda d'actius digitals a Barçavision, l'adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a New Era Visionary Group, la compra de seients VIP també per part de New Era, la concessió de les obres del Camp Nou a l'IMAC i el pagament de la comissió vinculada a la renovació de l'acord de patrocini amb Nike. Són aquestes 5 operacions.
Com dèiem, i ara veurem si hi ha alguna reacció més afegida, torna a demanar pas la Laia.
Pot haver-hi alguna candidatura electoral?
Escolta, ja ho sabrem, ja ho sabrem això, però...
Però vostè què creu?
Tot és molt sospitós, tot és molt opac, tot és molt... I a més se'n desprenen unes declaracions posteriors que clar, no ens mamem el dit, i segurament doncs aquí hi ha uns interessos molt concrets. Però, en fi, millor parlem del llibre.
Parlem del llibre, així hem salvat el Barça.
Doncs parlarem del llibre...
Aquesta era la Gemma Nierga, que és la que està presentant aquest llibre de Joan Laporta, i que li preguntava per aquesta possibilitat que hi hagués algú al darrere, i ha deixat clar el president, com ja ha dit aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, que hi veu interessos electorals.
Així hem salvat el Barça, és el llibre que publica avui ara Llibres, amb la firma de Joan Laporta i també de Josep Maria Fonalleres, que és l'escriptor que l'ha ajudat en aquesta aventura editorial. Per acabar de reblar la reacció del president del Barça a aquesta denúncia, Salmo, aquest matí, com dèiem, ha fet una primera reacció en calent al matí de Catalunya Ràdio.
D'entrada, per defensar la seva innocència, ho ha fet a les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio, i que suposa també un atac al Barça.
Tot això és absolutament fals, ja ens ha passat diverses vegades. El que és ja pesat és que això, doncs, porta temps i anirà allargant-se en el temps, a no ser que l'audiència no admetin la denúncia aquesta. Però bé, ja sé de què va això. O sigui, normalment, doncs, és una estratègia... Ara han posat el tema judicial pel mig, normalment és una estratègia judicial i mediàtica per perjudicar els interessos, en aquest cas, doncs, de mi i del que, en aquest cas, també electoralment represento, no?
Laporta ha argumentat per diverses vies la seva posició. D'un costat assegura que ja fa temps que és perseguit, que tot això forma part d'una campanya de desprestigi, fins ara mediàtic, però a partir d'avui diu també judicial, i que els acords de confidencialitat en els contractes l'impedeixen treure llum aquests contractes causants de la denúncia.
Aquestes calúmnies seran degudament contestades, i bé, sé que és propi de l'estratègia aquesta, que ja fa temps que difama que alguna cosa queda, amb la línia de perjudicar-nos tant a la meva candidatura com a mi personalment.
Pels vols del migdia, el Barça, ho explicava la Sònia a l'inici, ha més un comunicat sobre aquesta denúncia a Joan Laporta i membres de la Junta Directiva. Sortint, la nota explica que a mitjans de gener l'organització Organized Crime and Corruption Reporting Project es va posar en contacte amb el Barça per contrastar una informació i suposats documents, diu, que acreditaria no serien la base dels fets entrats a l'Audiència Nacional. Un cop analitzada, diu el Barça, a través dels procediments interns, el club assegura que es va poder constatar que la informació era inversemblant i aliena a la realitat i que es fonamentava presumiblement en documentació falsa o greument manipulada. Per tot això, el club anuncia que emprendrà accions legals.
Molt bé, doncs la reacció de Laporta, evidentment molest i negant la major, i també en aquest cas la del club, valorant com a inversemblant la documentació que s'adjuntaria en aquesta denúncia.
Més reaccions, perquè som en un moment de precampanya electoral i Joan Laporta, abans de, a banda de ser el fins fa dos dies president del club, és també precandidat en aquestes eleccions. També ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio Víctor Font per valorar aquesta notícia que ha donat avui el periòdico.
Tots els fets que apareixen aquí són fets que nosaltres portem anys denunciant, o més que denunciant, són indicis tan palpables de que hi ha molta cosa estranya que el que exigíem i seguim exigint, i avui més que mai, a més estant en un període electoral, és transparència absoluta.
Font ha repassat tot el catàleg d'operacions, vaja, que n'hem anat parlant durant el mandat de Laporta, que han semblat...
Ja ho va fer un dia en un dels actes de la seva campanya, de fet va ser Jaume Guardiola, i avui ha tret tot aquest reguitzell.
El catàleg, Limac, New Era,
ICL,
Abraham
Nike...
Això mateix, els hits que ja ens sabem, però que ara estan davant d'un jutge en forma de denúncia.
Insisteixo, que de moment és només una denúncia, i que a partir d'aquí el jutge ha de decidir si vol donar-hi recorregut o no. I els dos precandidats més, que són d'un costat Marc Síria.
Estic una mica cansat de veure representants del club entrant i sortint de jutjats, i jo crec que coincideixo amb totes les socis i socis del Barça, no ens agrada, i evidentment d'una manera, encara que sigui indirecta, el club està perjudicat permanentment per aquesta situació. L'únic que espero és que el Barça estigui al marge de tots aquests processos i que el Barça, la seva reputació i el nostre honor, perquè també som propietaris d'aquest club, no es vegi afectat per cap d'aquests procediments.
I de l'altra, Síria ha estat el més light amb la reacció sobre la denúncia de Joan Laporta. Vilajoana no ha estat light.
No, Vilajoana no ha estat light.
No pot ser que en el club hi hagi una ombra d'impunitat per part dels presidents, sigui quin sigui el que ho és. Per tant, deixem que la justícia actuï, si així ho ha de fer, i a partir d'aquí que el club torni a ser d'una vegada per totes el que es mereix i el que la seva història ens ha demostrat que pot ser, perquè fa massa temps que això no passa i crec que és el moment de canviar-ho.
Doncs així es resumeix la denúncia que ha destapat el periòdico aquest matí, la reacció de Laporta i la reacció de la resta de precandidats. Ara crec que ja tenim la Laia Tudel per aquí. Hola de nou, Laia.
Hola, què tal?
Està en marxa aquesta presentació, has fet aquesta entrada perquè Laporta ha volgut començar per aquí, per la resposta que ja havia fet el matí aquí a Catalunya Ràdio a aquesta denúncia.
Sí, perquè evidentment hi havia molts mitjans, molta expectació al voltant de Joan Laporta i del que diria, i no només per la presentació del llibre, sinó relacionat amb aquesta demanda, i el que ens han dit és que la primera resposta que faria seria doncs, al voltant de la demanda. Us he de dir que és un acte on hi ha moltíssima gent del club. Hem vist Hansi Flick, és aquí, a l'acte, també Deco, tots els directius sortints també, Manel del Río, també és aquí present a l'acte, Alejandro Echevarría, Sergi Atienza, que és el compliance que també està relacionat amb aquesta demanda, doncs bé, hi ha moltíssima gent del club present en aquesta presentació d'aquest llibre de Joan Laporta.
Molt bé, no sé si dic que em sorprèn perquè és un precandidat, per bé que sigui expresident, però alhora també presenta un llibre que si tu vols pots desenmarcar del panorama electoral en què estem. Més enllà d'això, Laia, has estat l'ombra de Joan Laporta avui i has coincidit al matí en aquesta entrevista aquí a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, i ara acabaràs el dia també amb Joan Laporta. Com has vist el president?
Mira, jo us diria que ara el veig més tranquil, més calmat i fins i tot amb una resposta reflexionada. Quan l'hem vist entrar a l'estudi de Catalunya Ràdio aquest matí, doncs realment se'l veia afectat per aquesta informació que havia publicat el periòdico, però afectat, dolgut i empipat.
Que és sorprenent, perquè el comunicat del club diu que aquesta consulta està feta de fa un mes.
El 15 de gener.
Sí, de mitjans de gener.
Ell era perfectament conscient de la consulta i de que, entre cometes, se l'acusa.
I de fet, i abans fins i tot sabia d'aquesta informació que circulava per diferents mitjans de comunicació i periodistes i altres persones que tenien aquestes informacions. El que passa que el que deia Joan Laporta és que com que ells ja havien desmentit aquesta informació, no s'esperaven segurament que cap mitjà la publiqués ni que evolucionés aquella informació, i llavors s'han sorprès, primer s'han sorprès el fet de que algú la publiqui. Jo crec que la denúncia que ja es va presentar, com explica el periòdico, divendres a la nit, doncs ja ho sabien també, però doncs, que la publicaria un mitjà i concretament el periòdico, doncs segurament van estar més a... No aquest matí, ja ho sabien abans, però vaja, que era una qüestió que no s'esperava i que l'hem vist visiblement, doncs això, dolgut i sobretot empipat que hagués sortit la informació. Després ha fet, com l'heu pogut sentir tranquil·lament, l'entrevista també responent tant a aquesta qüestió com d'altres, i ara també l'hem vist molt tranquil també.
De fet, Laia, a mi em fa la sensació, per la resposta que sentíem ara del matí i en canvi el to de la tarda, que ara havia elevat una mica el to, fins i tot, en aquesta resposta que ens has fet sentir, sí, de la presentació del llibre.
No,
que està relacionat amb la resposta que han fet els altres precandidats.
Sí, exacte.
Jo crec que ell, després de sentir els altres precandidats, doncs ha afegit una mica més el que hem sentit ara en directe. O sigui, ha pujat el to i ha deixat encara la insinuació de que hi hagi algú al darrere amb interessos electoralistes o electorals, vaja, doncs jo crec que encara ho ha fet més evident en aquesta última resposta, ara sí.
Laia, tu has tingut accés a la denúncia, més enllà del que ens ha explicat el Salmurri, hi ha algun detall rellevant més que et sembli destacable?
Bé, és una denúncia de 30 pàgines que adjunta molta documentació, sobretot documentació publicada ja en diferents mitjans de comunicació, però també altres documents financers, tot al voltant de diferents operacions econòmiques que ha realitzat el Barça. I és cert que, sobretot, aporta molta documentació i en la denúncia redacten bastants indicis al voltant d'aquesta empresa que és New Era, que ja la vam conèixer pels seients VIP i després vam saber que era l'operador de telefonia del nou estadi. Doncs bé, al voltant d'aquesta empresa sí que és cert que, segons aquesta denúncia a la qual hem tingut accés, com està redactat, el que explica és que New Era seria, per exemple, el titular de comptes bancaris, alguns d'ells que estarien en països dels Emirats Àrabs, i que en aquests comptes, segons la denúncia, insistim, doncs comptarien ingressos realitzats per societats directament relacionades amb el Barça. Fa un detall d'algunes d'aquestes societats i d'algunes d'aquestes quantitats que s'haurien ingressat en aquest compte, que el titular seria New Era, i surten doncs empreses com Nike o Limac, que són algunes de les que ha tingut relació important econòmica al Barça. I més enllà d'això, també és cert que amb New Era, que insistim, és sobretot l'empresa al voltant de la qual aporten més informació aquesta denúncia, doncs també la relacionarien amb un entramat de societats que tindrien seus en diferents empreses, en diferents països, i on també doncs estaria relacionat amb aquest denúncia que fan de suposades blanqueig de diners i de cobrament de comissions no regulars.
Clar, si la denúncia fos certa, doncs realment seria bastant difícil d'explicar que l'IMAC o Nike ingressessin diners en comptes fora de l'estat espanyol, però insisteixo que el club ha assegurat que la majoria, per no dir que la totalitat de proves financeres, aquestes que ens explicava la Laia, són falses, i falta veure què hi diu el jutge. Sobre el cas de la denúncia, Laia, alguna cosa més?
Sí, només afegir que pel que fa al denunciant, hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció. Evidentment, afegeixen dades relacionades amb el soci, ha de demostrar que és soci, perquè diu que és un soci del Barça, i afegeix ara mateix un número de soci molt alt, molt alt, tant que ara mateix, per les últimes dades actualitzades que tenim del cens del Barça, no existeix aquest número, és a dir, no podria ser soci del Barça, de tan alt que és el número.
Home, aquesta dada és realment sorprenent. Què vol dir que no podria ser soci?
Ja sabeu que els números canvien, que es va actualitzant el cens els últims anys i que han variat molt els milers de socis del Barça. Llavors, bé, potser és un número antic, no actualitzat.
Ah, d'acord, que no estigui actualitzat.
Això podria
potser
ser.
Sí. Al final, quan tu presentes una denúncia com a soci del Barça, el que és important és el teu DNI. Entenc que el soci del el número, si t'has equivocat, doncs bé, no sé. No sé, dic que com a dada que em crida l'atenció.
Altíssim. I si imagineu un número de social, doncs més alt encara. Si això vol dir alguna cosa o no, la veritat és que no sóc capaç de dir-ho. Laia, et deixem pendent de l'acte de la porta. Evidentment, si hi hagués qualsevol novetat destacada, ens tornes a demanar pas, d'acord?
Molt bé.
A veure, sobre la qüestió de la denúncia, Dani, Mireia, Marcos, clar, estem davant d'una denúncia de la qual tenim dades molt limitades, més enllà de la informació del periòdico, que el club diu que, en general, és falsa i que falta per escatir si el jutge considera que l'ha d'admetre a tràmit o no, i això no fa pinta que hagi de ser aquesta setmana ni la vinent, i jo m'atreviria a pronosticar que no abans de les eleccions, però és veritat que avui, com ha quedat demostrat, la porta defensant-se i els altres candidats en general atacant-lo, ha remogut un tauler electoral que de moment era molt tranquil.
Sí, la demanda, evidentment, el primer que hem de dir és que si hi ha qualsevol il·legalitat en la tasca professional del Barça, que es vagi fins al final i que passi tot el que hagi de passar, però com diu la porta, no ens m'hem mal dit, la demanda no és casual que aparegui ara. Tots entenem que apareix en l'escenari electoral en què apareix, i jo he vist a la porta molt... jo l'he escoltat avui aquí a Catalunya Ràdio, estava efectivament dolgut i emprenyat, com diu la Laia, però no estava gens sorprès. Jo crec que tots, en general, esperàvem que en algun moment les eleccions a la presidència del Barça s'embrutessin una mica. Jo pensava pel tema de l'estadi en concret o per alguna història, segur que apareixia alguna ombra de dubte i tal, i ens faltava saber com i quan, i ara ja ho sabem. Però crec que, més enllà d'això, vull dir, crec que tots tenim clar que aquesta demanda no s'hagués produït en un altre moment de la història del Barça.
A mi és una cosa que per timings em sorprèn, que és que si jo tingués intenció de torpedinar la candidatura de la porta, vaja, per temps judicials això ho hauria tret bastant abans que... A dues setmanes de l'elecció.
Amb el recorregut que té aquesta mena de causes, que falta veure si l'admeten a tràmit, si l'admeten a tràmit, en tot cas, és una causa allà recorregut.
Ja, però
ara tothom n'està parlant. Fa dos mesos o tres,
ara té més impacte.
Sí, però el que vull dir és que amb el que tenim avui, encara que tinguis ganes o la teva convicció o el teu tarannà sigui dubtar de les pràctiques que ha fet la porta, no tens res de nou. Sí, tens una denúncia, però molt poc.
Clar. Sí, sí.
Vaja, tens el mateix que hem tingut durant tot el mandat, que
ara tens una denúncia a l'audiència.
Aquest matí li preguntava al Bernat, al president Laporta, per una sèrie de situacions que hem repassat amb el Salmo, que ens les hem estat preguntant durant tot el mandat i que no n'hem tret l'aigua clara en nom de la confidencialitat. Vull dir,
clar, és que ell també ha dit aquí a Catalunya Ràdio, efectivament, que això ho nega rotundament, que tal, tal, però que no pot parlar, no pot ensenyar segons quins documents per acord de confidencialitat,
fer,
i que la transparència té un límit, que és una frase que segur que se li girarà en contra, que segur que l'utilitzaran com a arma llancívola, no? De dir,
no? Es pot fer, es poden explicar les coses, si estan ben fetes.
No ho sé, Marcos, no sé, no he vist mai un contracte d'aquestes característiques.
Són 38 documents, em sembla, no?, en aquesta demanda. Parla de 38 contractes. Sí, sí. Jo no sé quants d'aquests
jo, per exemple,
clàusules.
Posant el cas de Nike, si et diuen, no, és que jo no puc dir quan ens paga Nike, doncs a mi em sembla que és...
No, però precisament Nike ho va explicar la mateixa junta, que hi havia una comissió d'un percentatge concret de rendent. Per exemple, que és un...
Sí, però que vull dir que no sé fins a quin punt el Barça vulnera la llei si explica segons quins detalls. Això, jo, la veritat, amb aquest contracte...
Igual tots, no, però alguns sí que...
Oh, deu haver-hi clàusules d'aquest estil...
No, bueno, però aquestes clàusules ja te les fas venir perquè vagin bé i que no ho puguis explicar.
Aquí perdó, ja acabo. Potser després en parlem, però on més m'ha agradat la porta és quan ha parlat de Messi. Després, si voleu, en parlem.
Ara ja anem. Tancarem aquí el bloc de anuncia l'Audiència Nacional.
No tenim que esperar.
Ja ens sentirem a parlar tard o d'hora, en positiu, en negatiu, pels interessos de Joan Laporta i una sèrie de col·laboradors i directius seus que també formen...
Un és l'actual president. O sigui, és l'expresident sí, i l'actual president, eh? O sigui, estem parlant...
Juste, Maria Elena Fort...
És que la majoria de... Bueno, ja. Contra la porta apareix Juste, la del Reus també.
Per això el Barça fa el comunicat, perquè molta gent pot dir per què fa el Barça un comunicat si la porta és candidat? Bueno, clar, és que està el nom de Juste...
No, no, però el Barça fa un comunicat perquè afecta un precandidat. Així sí, ho diu el mateix club, eh? A mi m'agradaria veure que el Barça fes un comunicat com a club per defensar el precandidat Víctor Font. Que això, evidentment... El problema és que ara també, mateix està tot barrejat i, evidentment, també, és un complicat en defensa...
Ara mateix el que ha dit la Laia, la presència de FIC, de la presència de Deco en aquest acte, què? Està bé? No està bé? Bueno, és una decisió personal. És una decisió personal de FIC, de Deco, de... Bueno, Echeverría no és ningú, jo anava a dir al club, però sí que ho és tot.
No, justament no seria l'expressió.
Ja, però està bé que l'entrenador estigui... Bueno, això és...
Jo crec que
bueno, sí. Bueno, sí, si ho fes...
Si ho fa obligat i no, se t'apunta a pistola, no, però com no, que ho fa voluntàriament...
No, evidentment, si això ho fa qualsevol tipus d'entrenador diferent a Flick, estarien criticant.
Aquí, Marcos, l'escapatòria és que és un llibre. Si fos un acte, que a mi em sembla que és el mateix que la campanya electoral, però hi haurà qui pensarà, home...
No, si és la seva edició, només estic plantejant que si això ho fa qualsevol tipus d'entrenador sí. diferent, estaria rebent crítiques ara mateix.
Però és veritat que Flick ja ha assumit que és un càrrec de confiança de Joan Laporta sí, des del moment en què s'ha posicionat.
Flick és entrenador del Barça.
Sí, sí, però que ell ja es va posicionar en front de la porta, per tant...
No, i ell pot dir...
No afecta en el que fa avui.
Sí, és una decisió personal anar a la presentació d'un llibre i el president que l'ha portat al Barça. Però és ètic?
Jo no hi veig molt problema, sincerament.
A mi, jo preferiria que no hi anessin, però és una decisió personal i insisteixo que hi ha arguments per
defensar-ho. Això ho fa Xavi.
Des del moment en què ja ha dit en roda de premsa, Marcos,
sí,
no?
Sí. Ja,
voteu per la por, no sé què va dir.
Bueno, no, això no ho va dir.
Ha dit
el meu suport o no sé què exactament. Des del moment que t'expresses així, que tant li fa que vagis a un llibre o no vagis. Bueno, la gent ja sap que Flick
ja val tot, no?
Bé, i també pot ser que tenint en compte la temàtica del llibre, així hem salvat el Barça, Flick i Deco són coprotagonistes.
Evidentment. Si surten al llibre.
Hi ha arguments de sobres per defensar aquesta presència.
Sí, jo només pregunto si això està bé. Només.
Bueno, hi ha tantes respostes com persones en aquest cas. Va, a part d'això, l'entrevista a la porta d'aquest matí ha estat interessant per altres qüestions. I és que, Salmo, el Tamari era... Vaja, ha estat una entrevista d'una hora, pràcticament. I bé, el president ha abordat un munt de qüestions que no tenen a veure estrictament amb les eleccions i gairebé diria que el més destacat ha estat Messi.
Clarament. Ha parlat més de passat.
Ha rebut més gent, però més...
Sí. Ha parlat més de passat que no de futur en aquesta entrevista i segurament, diguem-ne que un dels moments on s'ha explayat més o ha donat més detalls que fins ara podíem desconèixer és quan ha parlat de Leo Messi. Ha detallat, bàsicament, un episodi que denota com eren les relacions entre Laporta i Messi fa tot just 2 anys, bé, 3, si som explícits, el 2023, quan Messi recull la pilota d'or.
Evidentment no és el que era, hi havia una relació doncs, més cordial, més propera, i bueno, va passar un incident amb la pilota d'or a París, que va haver-hi doncs, allò de no ens vam saludar. Jo el vaig anar a saludar i va pensar que no m'havia de saludar, i a partir d'aleshores es va anar perjudicant la relació fins que la vam d'alguna manera retrobar, un Sant Joan, i a partir d'allà, d'aleshores, és que tampoc ens hem vist, perquè havia de venir el 23, quan pensàvem que podíem fer un comiat d'una temporada o amb el jugador, però no va poder ser al final, perquè van decidir que preferien anar a l'Inter de Miami, però no ens vam veure aleshores.
També ha estat força explícit explicant o recordant, rememorant com es va produir la sortida de Xavi Hernández. En aquest sentit l'ha posat al mateix pack de Ronald Koeman, perquè estem parlant de Messi, Koeman i Xavi, que són tres figures importants en la història del club, i en el cas de Xavi Koeman, per fer-ho ras i curt, vindria a ser traumàtic, però necessari. I ha parlat també...
Xavi ha estat dur. Sí, perquè ell, crec que l'Ostrell li pregunta... Buscàvem un impuls i després de Koeman i diu l'impuls era Xavi. No, Xavi no era un impuls, tal com ho ha explicat, ha semblat que era una coartada ideal per poder fer fora Koeman sense un gran cost social, que és trist parlar en aquests termes de Xavi, però en fi.
Sí, i que es va sentir una mica enganyat per Xavi Hernández, també, perquè deia una cosa davant seu i després deia una altra cosa, però que aquesta és una qüestió que en algun altre moment ja havia tocat. I per últim, per la situació econòmica, doncs que les palanques van servir per salvar el club, van explicar que van haver de demanar un crèdit a Goldman Sachs només entrar al club de 200 milions d'euros per poder, diguem-ne, salvar el dia a dia, i que fruit de... és des d'aquesta òptica d'urgència econòmica que ha dit es van haver de posar dins del llit amb l'enemic, fent referència al Real Madrid, per salvar una mica la situació econòmica del club i també a tomb de la Superliga.
Ha estat un allitament llarg, molt llarg, diria jo.
No ha estat una cosa d'un dia.
No ha estat un...
Ha trigat en sortir del llit.
Ha
trigat en sortir del llit. Que a vegades et lies i no saps quan és el matí, la nit...
No, però que vull dir que no s'ha de...
Ha trigat en sortir del llit.
S'ha fet de dia, fotem al camp, no, aquí la cosa...
Hem dinat al llit, hem sopat al llit,
correcte,
hem vist la tele...
S'ha anat al teatre i tot, sí, en fi. L'idili de Joan Laporta i Florentino Pérez, que ha acabat abruptament en els últims mesos. No sé si heu pogut escoltar l'entrevista... Si no, us recomano que la recupereu. Alguna cosa que us hagi cridat la...
Bueno, ha dit de Messi lo que venien dient fa dos anys, quan ell definia el contrari. O sea, Laporta, en aquests darrers dos anys, estava dient que es portava bé amb Messi, que faria l'estàtua, l'homenatge... I ara s'ha demostrat, ho acaba de dir ell mateix, que no hi havia relació.
Bé, hi ha un passatge absolutament immediatament a continuació d'aquest document que escoltàvem en què li pregunten si li va sorprendre que Messi no el truqués per entrar a l'estadi quan va venir a visitar-lo. Diu, home, no, tal com està la cosa... No.
Bueno, el club va dir que tenia permís.
Sí,
no, que això és el que volia dir.
No. El club va mantenir una versió d'unes hores.
No.
Ell va dir que ell avui ha fet mig veure una vegada més que ell va saber que estava Joan... Imagineu-vos l'escena, que estava Messi a la porta. Sí, deixeu-lo passar, sí. Perquè avui ho ha tornat a deixar entreure com si ell hagués donat permís. Sí. Però a la vegada...
I Leo va trucar al Barça per entrar al Camp Nou, no?
No. Tots sabem i hem explicat com va anar, però que una
vegada... Però el club va defensar que ell sabia que entrava Leo Messi a l'estadi.
I no va ser així.
Però jo li aplaudeixo que avui tingui l'honestedat de dir que la relació està, no sé si dit, trencada, desgastada, perjudicada.
Perjudicada.
Perquè no en treu res de benefici la porta de dir això. Segurament queda com, mira, ja no es parla amb Messi no li fa càstel, però està bé que expliqui. Jo volia fer-me una foto i ell no volia.
Aquest episodi de la pilota d'or en aquell moment també es va vendre d'una altra manera.
Sí, efectivament.
I jo crec que quan una cosa és tan evident, continuar negant-la també té un punt d'absurd. Cadascú pensarà que si Laporta ho va fer perquè no tenia una altra sortida, que jo crec que no la tenia, si Messi té raons que les té per estar encabronat, per l'episodi del 21 i també per l'episodi del 23, que
per Sant Joan, que ha dit ell.
Això és el que m'he perdut.
Sant Joan és el dia de l'aniversari de Leo Messi, per tant interpreto que en alguna... que en alguna felicitació, exacte, que li devia felicitar l'aniversari.
I que Xavi volia que tornés Messi i hi ha un moment que...
Deu ser el Sant Joan del 22, perquè el 21 va fotre el camp a l'agost i el 23 ja havíem intentat que tornés i es va tornar a frustrar l'operació, per tant... Hem de buscar...
O potser el del 23, que per és quan ho intenten més... i al final sí, no...
Més del... Jo crec que per Sant Joan ja estava... Fins i tot diria que Messi per Sant Joan ja estava a Miami.
Ja estava anunciat a Miami, no?
En fi, potser, petits detalls que avui ha explicat. És allò de la... No, en aquest cas no retrocrítica, però sí revisió de...
Aquí entrarem en un debat que és més nostre cap als oients, però aquí entra el tema de com els responsables de comunicació d'un club de vegades són molt més... beligerants en vendre coses que ells creuen que estan defensant, i el president va per un altre lloc dient no,
sí, ha trigat, Sí. Ha trigat dos anys, eh?
Sí, ha estat però... dos anys dient o sigui, que eren relacions.
El dia, dient, que va venir de visita
dient,
a Messi,
dient lo contrari, eh?
Em sembla que el club deia... No, el president ho sabia. Tal. Em sembla que el president en algun moment va dir que no ho sabia o, que, o va insinuar que no ho sabia.
Va insinuar.
Aquella setmana.
Ell ha dit avui, i ell ha tornat a dir avui, que ell no sabia que venien això, ni l'havien avisat. El que passa que,
això, i en canvi, el club
que és on
deia divergeix que sí,
la història, insisteix en que d'alguna manera algú li pregunta pot entrar Leo Messi a l'estadi? I ell diu sí, clar. Jo crec que aquesta trucada no va existir.
Però que de vegades la gent que truca als mitjans per intoxicar escolta, en nom del club
també
es fan unes pel·lícules que després al protagonista li és igual dir la veritat moltes vegades.
També et dic que tal com van anar els esdeveniments, aquesta trucada podria ser tranquil·lament de dilluns al matí. Escolta, que va entrar Messi, podia entrar? Sí, sí, clar. Vull dir que ja...
que el club s'assabenta quan Messi penja la fotografia. Que sí, que sí. Vull dir, això està explicat.
Molt bé. A part
de fet, si no vaig errat, estaven volant, diria.
Sí. Tornant de Vigo.
Sí, sí, que no
tenia marge.
No tenia. Per tancar la plana electoral, que ens ha ocupat una bona estona avui, Salmo, i ha quedat enterrat en tot això que us hem explicat fins ara, però avui Xavi Vilajoana ha canviat de parer al voltant del pacte entre precandidats.
Sí, fa una setmana Xavi Vilajoana a la seva seu explicava que de cap manera anirien una candidatura unitària per fer front a Joan Laporta, i avui, una setmana després, aquest discurs ha canviat.
Crec que no ens podríem permetre, el club no es podria permetre ni un minut més que aquest president continués, vaja, fos reelegit, i a partir d'aquí es podrien plantejar molts escenaris. Perquè ara el que toca i el que tocaria és pensar en el Barça. En majúscules.
Però no. No, a veure, fa temps que s'està treballant, que hi ha converses sobre aquesta candidatura unitària i no es descarta. Però a hores d'ara sembla altament improbable per la pròpia idiosincràsia dels personatges que la formen, que són Víctor Font, Marc Síria i Xavier Vilajoana. Diria que ara mateix...
També et dic que hi ha temps.
Sí, bé.
Pots esperar després de les firmes, a veure qui queda...
Exacte, però cal veure qui passa les
firmes. Qui passa el tall, no?
Clar, potser aleshores ja no cal pacte.
Però si tu el que proposes és un front comú contra la porta, et serveix el 14 de març, no cal fer-lo avui.
Sí, però si passen les signatures, són oficialment candidats.
Bé, però ets a temps de retirar-te.
T'has de retirar i després...
Pregunta-li a Casau.
No, exactament. Ara mateix...
O Castells.
Això també va en funció de qui la lidera, qui no la lidera i dels interessos que té cadascú en aquestes eleccions. Però ara mateix, per exemple, Marc Síria descarta de totes una candidatura unitària, o almenys una candidatura unitària en la que ell no sigui el cap de files. I pel que fa a Víctor Font, doncs quan parles amb gent al voltant de la figura de Víctor Font, doncs també té bastant clar que si es vol plantar cara a Joan Laporta, doncs el més interessant és que no es divideixi el vot opositor a Laporta.
Molt bé, doncs això per part de Vilajoana. Marc Síria feia avui una exposició econòmica.
En tots dos casos, Marc Síria i Xavi Vilajoana feien exposició de números. Pel que fa a Marc Síria, m'ha dibuixat un pla estratègic per ingressar 1.500 milions d'euros els propers 5 anys i una idea que em sembla força interessant, que és organitzar una assemblea tal com acabin les eleccions perquè ratifiquin que aquella junta entrant agafi el mandat en aquell moment. Són conscients
el 16 de març i no l'1 de juliol.
Són conscients que perdrien un any a nivell comptable, però l'urgència mana i diguem-ne que hi renunciarien. I de l'altre, Xavier Vilajoana, que ha plantejat un augment dels ingressos entre el 30 i el 40%, amb línies vermelles com buscar patrocinadors i inversors al Congo, i una idea, un punt disruptiva... Sí, a tom del patrocini que té el Barça amb el Congo, doncs...
Línia vermella. No.
Línia vermella. Ah, línia vermella. Sí, sí, perdó. És que m'he despistat i dic, també vol anar al Congo?
No, al contrari. I una idea que és un punt disruptiu, si ho vols, és a dir, el Barça ara té un deute, aquest deute no l'assumeix el Barça com a tal, que sí, però sinó que l'assumeix un banc. No? Doncs aquest banc o fons inversor assumeix el teu deute i, a canvi, hi treu un rèdit econòmic. Sí? Mm-hmm. Això s'entén. Doncs el que planteja Xavi Vilajoana és que els socis del Barça que vulguin poden assumir una part del deute, la que ells considerin, a canvi de treure-li aquest rèdit econòmic.
Molt bé. Això no sé... No, soc un analfabet econòmic, però pot ser que això es digui obligacions o...
Bé, té una figura econòmica... Sí, sí. Si he dit un disbarat, em demano als economistes de la nostra audiència que em disculpin. En fi, ben carregadet el panorama electoral del dia. Salmo, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Farem una pausa i... tanca els punys, Mireia Vera, parlarem de pilota. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir?
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible, un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o al nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatges la vida.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, a l'Avés, Girona.
Després de guanyar el Barça, els gironins volen aprofitar el bon moment per marcar distància amb el descens.
Avui, a partir de 8:45, a l'Avés, Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Orque Lab.
Thank you. 7 minuts i les 8. Sí que hem tardat avui a fer rodar la pilota. Obrim el laboratori directament. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Ricard, lamenta no haver pogut participar en la part de programa on parlàvem.
Us he escoltat atentament.
Trampa, eh? Però que no l'hem avisat, orelles... que al final volíem l'anàlisi detallada.
El Ricard, per contracte, no està en cap programa que no estigui parlant de futbol en aquell moment.
Orelles atentíssimes, eh? A tot el que heu dit.
I Ricard, què?
Què, de què?
El Marco està molt pesat amb el tema d'Flick.
No, no, això ja està, ja està.
Ah, ja, ja,
us he
llançat una pregunta que no heu acabat de respondre.
Veus? Jo crec que el silenci...
Jo sé que l'he resposta. El que passa és que em sembla molt defensable qualsevol altra posició.
Evidentment.
No, no, però sisplau, que estem... Hem aconseguit sortir d'allà.
Disculpa't a la demanda.
Sisplau, a la pilota.
El cap de continguts que es queixa que s'allarguen els assumptes, ara està allargant innecessàriament una qüestió...
Només he preguntat al Ricard la seva opinió, ja està.
Com a anàlisi del Barça 3 llevant 0 d'ahir, que no passarà la història ni llevat de Xavi Campos, el recordarem gaire a temps, sí que ens quedarà per la memòria l'aportació del que va ser unànimament escollit com a millor jugador del partit, Joao Cancelo, que bé, ens va emocionar de tal manera, Ricard, que ens ha abocat al debat de si Cancelo en tots els contextos, tal com estan els laterals esquerres del Barça, Cancelo només en ocasions molt selectes, com ho veus?
Home, que s'ajunta no només al bon partit de Cancelo, que també és veritat que és el primer des del seu retorn, amb el moment Balde. I no dic moment Balde només per les seves deficients actuacions, sobretot des del punt de vista defensiu, en alguns partits molt, molt concrets, sinó la reacció de Flick els últims dos dies. No sé si és que li està donant molt descans, però no fa la sensació.
No fa pinta, no.
L'està pessigant un dia de Gerard Martín, un altre dia de Cancelo. Jo crec que s'ajunten dues línies i en aquestes dues línies es genera el debat. Si Cancelo no hagués fet el partit d'ahir, doncs Balde no hauria tingut o no estaria prou pessigat, prou estimulat, i per tant fa la sensació que tornaria a la rutina. Però clar, s'ajunten dues circumstàncies que com a mínim jo crec que obren la conversa.
Per resumir-ho fàcil, la producció ofensiva de Cancelo ahir és inabastable per qualsevol altre lateral del Barça actual.
Sí.
I el dubte que genera és el seu rigor defensiu.
Correcte, sí, sí. I les seves desconnexions defensives i la falta de velocitat comparat amb Balde, perquè Balde dissimula o maquilla algunes disfuncions defensives de posició, d'excessiva basculació, de vegades no està prou atent a una situació de dos contra dos o del moment de salt a la pressió, amb la velocitat que té. Balde corregeix molt, com fan molt bons laterals, vull dir, a la història hi ha hagut molt bons laterals que han corregit qüestions defensives, per exemple Roberto Carlos, per la velocitat i la seva condició física, no pas perquè fos un jugador molt rigorós tàcticament per qüestions defensives. Clar, això que té Balde no ho té Cancelo, no? Si cap dels dos diríem que és un rellotge defensiu i funciona, diríem, amb mecanismes molt, molt segurs, doncs Balde té una velocitat que li permet corregir i Cancelo no.
Arriba la pregunta. Ara venen uns quants partits exigents, Villarreal a la Lliga dissabte, la tornada de Copa contra l'Atlètic de Madrid dimarts, l'altra setmana, i diem-ho així, posem en hipòtesi la setmana següent un PSG-Barça. Tu et creus, Cancelo, per aquest tipus de partits? No per tots, en tots, en cap?
Mira, jo no el descartaria. Tal com està la situació, no el descartaria. Hem de veure primer com torna Balde. Potser no sabem com està vivint aquest moment i pot guanyar concentració, rigor en alguna assignatura que ajusti millor defensivament un equip que ja és vulnerable. I dic Balde especialment perquè Balde té una banda on a vegades no té per davant un jugador que l'ajudi. És a dir, la banda de Lamine Yamal i Koundé n'hi ha dos. A l'altra banda, per atacar i per defensar, en principi n'hi ha un. És veritat que quan hi ha Rafinha té temps de saltar a la banda, saltar contra central, per tant té una bona ajuda. Però vull dir que és una banda que és molt fàcil d'interpretar, jo crec, en atac, però és molt difícil d'interpretar defensivament. Jo crec que la banda dreta, la convivència amb Lamine Yamal en atac és més difícil, és a dir, necessita ser complement de Lamine Yamal, com fa perfectament Koundé, i en canvi l'esquerra en atac és llibertat. Sí, per mi Cancelo a la banda esquerra, si ha nascut per jugar en aquella banda, per atacar aquella banda. Jo crec que Cancelo a la dreta, com vam veure Albacete amb Lamine Yamal, no és una bona solució, no, perquè Cancelo està acostumat a decidir ell, no a jugar en funció d'un extrem, que l'obliga a anar molt per dintre. A la banda esquerra, normalment Rafinha ja ha marxat, ell té una banda per arribar a línia de fons, per retallar, per centrar, per fer una centrada diagonal, per combinar amb l'interior i anar en profunditat, però té aquella banda neta. En canvi, defensivament, té una banda que s'ha de saber interpretar, i ni Cancelo ni Valde fa la sensació que són els perfils més adequats. Jo no el descartaria, tinc bastant clar també que per contextos molt determinats me la jugaria, o sigui, jo, Barça Atlètic de Madrid, per mi Cancelo hauria de ser titular, perquè crec que és un partit que has d'embogir, perquè crec que encara que te'n facin un n'has de fer 5, és a dir, entre 4 i 5 no ve d'aquí, però més que equilibri necessites desequilibri.